Bona tarda, són les 7. És dilluns 10 de gener de 2011 i encetem nou any esportiu a la sintonia de Ràdio Maricel. El primer temps de descompte d'aquest 2011 i la primera de l'any que ens deixa, per cert, la 28a mitja marató de Sitges que es va disputar ahir diumenge amb victòria final de Nacho Cáceres. Un any més, hem de destacar que en l'apartat local en Dani Serra fou el millor sitgetà d'una cursa que enguany no ha passat pel centre de la vila. I, de fet, aquest aspecte va ser un dels destacats per la majoria dels participants. En futbol, aquest cap de setmana que deixem enrere ens ha deixat, la penúltima jornada de la primera volta. Derrota dels Sitges ahir al camp del Sant Mauro per 2-1, tot i el gol inicial de Cols al minut 22. I també destacarem l'empat a 3 del Sobrense davant un Atlètic Vilafranca que va igualar el marcador, atenció, passant 5 minuts del temps reglamentari. A la Copa Catalunya de Bàsquet, el bàsquet Sitges comença l'any com el va acabar, és a dir, amb victòria. 58-72 va guanyar el conjunt d'Edu Piñero a la pista de l'Hospitalet. I a la primera nacional catalana d'hoquei patins, el Patí Sitges fa bons els pronòstics, ho hem de dir així, i surt golejat de Manlleu. El líder es va imposar per 9-3. En fi, que farem repàs d'aquesta primera jornada esportiva de l'any d'aquest 2011. A la part final del programa, els protagonistes de la mitja marató en la seva edició número 28 i també la nedadora Esther Morales.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
El primer temps de descompte del nou any esportiu d'aquest 2011 que arrenca d'aquí uns moments. Estarem acompanyant-los al llarg de les dues properes hores.
De dia.
O de nit.
De taronja.
O de llimona.
Del Barça o de l'Espanyol.
De cine.
O de teatre.
De carn.
O de peix.
De platja.
O de piscina.
De Sitges. Una manera de ser. Ajuntament de Sitges.
A la meva ciutat hi ha escombriaires.
I gent que utilitza les papereres.
Hi ha biblioteques. Amb bibliotecàries.
I amb lectors.
Gent que ha nascut aquí.
I gent que ha vingut de fora.
I tots junts fem un bon equip.
Col·labora amb el teu ajuntament.
Diputació de Barcelona.
Xarxa de municipis.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
No puc deixar de fer-ho, no puc deixar de preguntar-me per què.
Ella em deia que no volia pujar al cotxe, perquè anava col·locat. I jo li deia, jo controlo, tia, jo controlo.
Hi ha alguna cosa pitjor que perdre un ésser estimat en un accident de trànsit?
Jo controlo.
Ser-ne el culpable. Alcohol, drogues, el pitjor viatge. Servei Català de Trànsit. Govern de Catalunya.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Molt bé, doncs aquest Commotion de la Fundació Antoni Manero que ens serveix com cada dilluns per fer la prèvia del que ha estat aquesta primera jornada esportiva del nou any d'un 2011 que ens deixa d'entrada Ahir, la 28a edició de la mitja marató de Sitges, més de 2.500 participants, victòria final de Nacho Cáceres i un any més en Dani Serra, que fou el millor local. El primer sitgetà en creuar la línia d'arribada. En parlarem a la part final del programa. Hem d'escoltar avui alguns dels protagonistes, bàsicament els guanyadors d'aquesta 28a mitja marató de Sitges, que ha tingut, de diferent respecte a les anteriors, el fet que no ha passat enguany pel centre de la vila. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda, Pil.
Què tal?
Molt bé.
Bon any, eh?
Igualment.
Esperem que aquest 2011... Ens acomiadàvem el 2010 amb els millors desitjos per al nou any, per aquest 2011. Bé, d'entrada, com hem comentat, repassarem a la part final del programa tot el que va donar de si la 28a edició de la mitja marató de Sitges. Ahir va fer bon temps, cosa que s'agraeix. Molt bona participació local, victòria final, com dèiem, de Nacho Cáceres. Toni, com ho vas viure tot plegat?
Doncs va ser una mitja més, una mitja que era diferent, no? Perquè, com tu l'has dit, no passava pel mig de la vila, i doncs això es va notar molt en l'ambient, no? Perquè, de fet, el corredor això va ressaltar molt, no? Sobretot el corredor local, que jo diria que es té que treballar una miqueta aquesta mitja també per al corredor local, perquè ara ja no corren quatre, sinó moltíssims, doncs no l'agradava el fet de no poder passar pel mig de la vila. I penso que a partir d'ara l'organització té que valorar aquest fet, no? I lo de més, doncs, els que han vingut a fer marques, doncs, tampoc feien marques, perquè, de fet, tampoc milloraven el temps ni de la mitja ni de la cursa, la darrera mitja.
Bé, de fet, és curiós, per exemple, destacar que tant Nacho Cáceres com Hasna Bajom, la guanyadora d'aquesta 28a edició, es van apuntar pràcticament en els darrers instants.
Sí, sí, a més la guanyadora ho va dir.
Sí, que... sí, es va apuntar dijous.
Dijous, sí. Ho va apuntar ja al final, no? I de fet una guanyadora, doncs, que ja sap el que és guanyar la mitja marató de Sitges, que aquesta sí que li va agradar el circuit, perquè amb ella el que la interessa és fer marca, i li va agradar molt, no tant a Nacho Cáceres, que aquest també l'ha guanyat tres vegades la mitja, de fet debutava aquí a Sitges en l'any 2000, i guanyava la mitja marató de Sitges en l'any 2000, que era la primera vegada que la guanyava, i ha tingut que esperar el 2007, em sembla que la va guanyar una altra vegada, i ara el 2011, no? De fet, ell valorava molt la mitja de Sitges, i també valorava el mig de la vila, no? Valorava el fet de passar per la vila. Amb ell tot això l'agrada molt, perquè el suport del públic és molt important. Sí que ahir n'hi havia molta gent pel passeig de la Ribera. La gent, clar, si no passa per el mig de la vila, té que anar a veure la mitja, doncs, on passa, no?
És evident.
Però es queixava molt els corredors, sobretot, de que es durava massa voltes, i això d'alguna manera no beneficia, sinó també perjudica amb ells.
En fi, fou un dels aspectes destacats, les diferents valoracions dels corredors, dels participants d'aquesta edició número 28 de la mitja de Sitges, així com també el fet, es creu també el fet d'un preu excessiu, amb aquests 22 euros, si no m'erro, també fou un dels temes també comentats per als participants. En fi, en parlarem, com dèiem, a la part final del programa, aquest 2011 que ens deixa, com els dèiem, fa poquet, bé, la penúltima jornada de la primera volta de futbol, Toni. El Sitges va perdre a Sant Mauro, Sant Mauro que el seu camp es fa molt fort, tot i que el partit va començar molt bé pel Sitges, va començar marcant el minut 22 gràcies a un gol de Marc Cols, però el Sant Mauro li va donar el tomb a la situació, i aquest Sitges que de moment sembla ancorat en la derrota.
Sí, de fet ja fa moltes jornades que no guanya. Esperàvem aquest partit, sabíem que era complicat, perquè Sant Mauro tan sol ha perdut un partit al seu camp, és un equip que al seu camp, doncs, és molt conjuntat i el rival ho té complicat per sumar, però esperàvem que pogués sumar els Sitges, no? Un Sitges amb diferents novetats, i un Sitges, doncs, que bé, que tot i aquestes derrotes ara té que retrobar-se amb el triomf i fer-lo dimecres, no?
Sí,
i fer-lo ja el partit que té...
D'entrada, dimecres, ja a partir de les 9, el partit que es va ajornar el corresponent a la 15a jornada, el que havia d'haver jugat amb el Cervelló, es jugarà, com dèiem, aquest dimecres, dia 12 de gener, a partir de les 9 de la nit, al Municipal d'Aiguadols. Després jugarà dissabte a la tarda amb el Moja i repetirà Aiguadols, obrirà segona volta també jugant a casa amb el Cubelles. És a dir, que té tres partits ara els Sitges consecutius a casa.
Sí, tres partits que són 9 punts si sumes, si guanyen els tres partits. Sumant els 9 punts els Sitges donaria un pas important. Té que aprofitar molt aquest factor camp, factor Municipal d'Aiguadols.
Serà difícil sumar els 9 punts,
Sí, serà molt difícil, però, home, si pots sumar en els tres partits, és un pas positiu, perquè ara jo he vist que està el Joventut 25 de setembre, està per sobre, dos punts per sobre dels Sitges, guanyant els Sitges el dimecres es posaria per sobre del Joventut 25 de setembre i a partir d'aquí doncs, fins i tot pot superar a la puntuació al Cubelles, però per això té que anar sumant, no? I ara la propera fita és aquest dimecres. Cervelló és un rival complicadet, un rival que no posarà les coses fàcils, però el Sitges és conscient i té que ser conscient de que té que sumar perquè ja fa molts partits que no suma.
A la primera territorial, en el seu grup tercer, de moment manen Júnior i Joventut Prat, i al grup dotzè de la segona manen Òdena i Atlètic Vilafranca, un Atlètic Vilafranca que ahir es van portar un punt del Municipal d'Aiguadols. El Sobrense tenia molt ben encarat el partit, amb victòria parcial de 3-1, però el conjunt vilafranquí, amb un home menys, va ser capaç d'igualar el marcador. Pràcticament ho van celebrar com si haguessin guanyat el partit.
Sí, home, és que ho tenia molt malament. Quan faltava uns 25 minuts per acabar el partit, anaven perdent 3-1. I en 25 minuts van igualar el partit. I se van portar un punt important. Mira, cal ressaltar això, no? Que el Sobrense, doncs, per a mi serà, de moment és el tercer millor equip d'aquesta segona territorial i me dóna la impressió que serà com acabarà el campionat. Queda molt, però que he vist jo, l'Òdena és l'equip que està totalment potenciat, és un equip que lo guanya tot, que no ha perdut cap partit, que va donar un recital al Camp de les Roquetes i que per mi és l'equip més ferm de cara a quedar primer. L'Atlètic Vilafranca me va agradar moltíssim, és un equip que intenta jugar molt al futbol, me va agradar molt i penso que ara per ara el Sobrense és el millor tercer equip, però davant d'ell ja està Atlètic Vilafranca i l'Òdena.
L'Òdena i el Vilafranca Atlètica ja han passat per Aiguadols, els dos han puntuat, 2-2 l'Òdena, 3-3 l'Atlètic Vilafranca. Un Sobrense que, atenció, té ara un desplaçament molt difícil, un dels més difícils, vaja, personalment ho crec així, com és el camp del Sant Pere Molanta, i obrirà segona volta jugant al camp de la penya madridista Tossa Montbui.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, té de nou dos desplaçaments consecutius a fora, tant de bo l'acabi com va acabar l'any, no? Guanyant els dos desplaçaments consecutius, però ja veurem. De moment, el camp del Molanta sempre ha estat molt complicat pel Sobrense, però esperem que aquest Sobrense sigui capaç de sumar els tres punts, perquè un punt és poc al camp del Sant Pere Molanta, però ja veurem.
Aquesta primera jornada esportiva del 2011 també ens deixa, pel que fa a la Copa Catalunya de bàsquet, jornada número 14, una nova victòria, un nou triomf del bàsquet Sitges. El conjunt de Dupiñero jugava dissabte a la tarda a la pista de l'Hospitalet i es va acabar imposant per 58-72. Tancarà la primera volta el bàsquet Sitges rebent a l'AS aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens. De moment, el bàsquet Sitges, que és tercer, a una única victòria, a una sola victòria del Lluïsos de Gràcia i el Collblanc la Torrassa. I a la primera nacional d'hoquei patins, ho dèiem també tot repassant els titulars del programa d'aquest vespre, el Club Patí Sitges va acabar perdent a la pista del Manlleu, massa líder, massa Manlleu per a un Patí Sitges, Toni, que de moment no surt de la cua.
No, era un partit molt difícil, era el camp del líder. O sigui, jo vaig veure, si davant del Voltregà, que és un equip que està per sota del líder, el Voltregà es va mostrar molt superior al Patí Sitges, sabia que era una tasca difícil, no?, la que tenia el Patí Sitges. El resultat ho diu tot, tot i que el partit va anar més igualat de com ho va acabar, no?, perquè de fet el Patí anava un, dos gols per sota, però no aquesta diferència de gol. Però al final, doncs, realment el líder va demostrar que és el gran líder i va acabar golejant el Patí Sitges.
Un Patí Sitges que en rebrà aquest proper dissabte aquí al pavelló al Club Patí Congrés. Molt bé, fet aquesta ja amb aquesta prèvia, aquest mínim resum de la primera jornada esportiva del 2011, comencem ja a parlar de futbol. Parlem, doncs, de futbol i parlem dels resultats que han tingut els diferents equips del futbol base de la Blanca Subur. Tenim ja per comentar-los un any més. I així li agraïm a l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda. De moment, A veure, sentim allò de fons a l'Albert. Albert, bona tarda. No ens escolta l'Albert. Albert! Bona tarda.
Vamos.
Sentíem allò de fons, però tu no ens contestaves.
Sí,
què tal?
Sí.
Com prova l'any?
Bueno, mira, com l'any passat.
Com l'any passat, de moment, poques coses han canviat.
Ja està bé. No.
Molt bé, Albert, doncs, disposat ja a repassar amb aquests marcadors. Comencem, suposo, pel del juvenil A.
Bueno, Blanca Subur 3, Amposta 3. Als 7 minuts, 2-0. Es prevenia un partit tranquil. Als 20 minuts marca el Tortosa. La Blanca va seguint jugant bé i marca el 3-1. I aquí es va acabar la Blanca. Uns canvis i es va trencar pel mig. Els visitants van aprofitar per marcar dos gols. I es van emportar un empat que no mereixien ni siquiera. És el futbol.
Uh-huh.
El futbol d'aquest any. Bueno, el juvenil B, Sant Mauro 1, Blanca Subur 0. Partit molt disputat, es va marcar un gol i la Blanca no va ser capaç de remuntar el partit. Cateta, Blanca Subur 0, Espanyol 2. Bonic partit de futbol. La Blanca ha plantat cara al segon classificat i només la veterania Perica i la molta sort que han tingut els ha donat el partit. Cadet B, Blanca Subur 4, Vistalegre 0. Plenitud de la Blanca, que va jugar un partit molt encertat, dominant en tots els terrenys. Infantil A, Tristo Stoikov 2, Blanca Subur 3. Gran partit dels nanos, que han marcat un gol més que els locals i se n'han portat el partit. Infantil B, Montagut 1, Blanca Subur 2. Partit molt igualat. La Blanca avui ha tingut la sort de cara. Infantil C, Calaf 2, Blanca Subur 5. Espectacular exhibició de joc i de gols dels nanos. Alevinar, Vilanova 12, Blanca Subur 0. El pitjor partit en l'acabar de temporada dels nanos. Encara tenien els Reis al cap. Alevin B, Javac 7, Blanca Subur 0. No hem anat a guanyar a Terrassa, ens han arrasat. Alevin C, Blanca Subur 8, Sant Bonaventura 4. Gran partit dels nanos, que han guanyat a un equip més, amb més físic, però amb menys joc. La Levin D, Blanca Subur 4, Mascatarro 1. Després de l'ensurt del gol visitant, la Blanca ha tombat el partit amb una bona exhibició de joc. A Levin E, Blanca Subur 2, Vilanova 2. Un empat bastant just per lo vist al camp, dos forts equips que han buscat tots la victòria. Benjamin A, Unió Esportiva Sitges 3, Blanca Subur 1. Derbi i una clamorosa actuació de l'àrbit molt caser. I no puedo leer más. Benjamín B, Blanca Subur 5, Penya Jove de la Roqueta 0. Tot el partit ha estat dominat per la Blanca en el joc i en el marcador. Benjamín C, Poble de Claramunt 2, Blanca Subur 4. Més joc en un equip amb menys físic, però que han fet una exhibició de joc. Per últim, els nanos de Pisbens no van jugar perquè juguin un ratet més amb els jocs de Reis.
Molt bé, doncs així han anat els resultats, aquests primers resultats del nou any d'aquest 2011 per als equips de la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Vinga, adéu, bona tarda.
Seguim repassant marcadors, en aquest cas els equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Comencem recordant, per exemple, que el juvenil va guanyar aquí a Aiguadolça 3-0 a la Unió Esportiva Sant Sadurní, mentre que el cadet jugava al camp del Ribes, al Bosc de Plaça, perdia per la mínima 1-0. L'infantil A jugava a Capellades, es van dur la victòria, els 3 punts, gràcies al 2-4 final, mentre que l'infantil B va sortir golejat del camp del Mascatarro per 7-0. La Levia jugava davant la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, perdia a casa 3-5 i la Levi B també perdia, en aquest cas 4-7 davant el Cubelles. Més marcadors, la Levi C sumava un puntet en el seu enfrontament amb el Base Espirall Esclotes, Aiguadols, Sitges 1, Base Espirall 1. La Levi D també jugava derbi, ho feia al camp del Vilanova, perdia clarament per 9-0, i el que ens comentava ara fa uns moments l'Albert Lluís, aquest derbi en categoria Benjamí, en aquest cas el Benjamí A del Sitges, es va imposar el de la Blanca Subur per 3-1. El Benjamí B sumava un puntet aquí a Aiguadols davant el base Olèrdola gràcies a l'empat a 3 final, mentre que el Benjamí C també empatava, en aquest cas 2-2 davant el club de futbol Capellades. Encara dos marcadors més, el del Benjamí D, que jugava al camp del Masquefa, perdia per 3-1, i el pre-Benjamí, que va guanyar de forma clara i contundent 8-0 a l'Anoia. En futbol femení, els marcadors que ens deixen aquest passat cap de setmana han estat els següents. L'alevi infantil del club de futbol Sobrense, que es veia sorprès per el Viladecavalls, que es va imposar per 0-2 al municipal d'Aiguadols. És tot just la primera derrota de la temporada, que no, doncs, van poder, diem-ho així, amb un rival més físic. El cadet juvenil també perdia, en aquest cas, per la mínima, un partit molt igualat. El conjunt del Sobrense perdia per 1-0 al camp del Viladecans, i per 1-0 va guanyar amb el sènior, el Xaica, ahir al municipal d'Aiguadols, gràcies a l'únic gol que va marcar l'AU. I d'aquí uns moments, la crònica dels partits del Sitges i del Sobrense. Començarem d'aquí uns moments amb resultats i classificació del grup tercer de la primera territorial. És la jornada número 16, o que és el mateix, la penúltima de la primera volta. Els marcadors van ser aquests: Monja 1, Júnior 1, Cubelles 2, Joventut Prat 3, Vallirana 4, Cervelló 1, Martorell 2, Vilanova B 1, Barberà Andalusia 4, Sant Joan d'Espí 2, La Múnia 2, Espluguenc 1, Sant Cugat 1, Joventut 25 de Setembre 1 i Sant Mauro 2, Unió Esportiva Sitges 1. El Júnior lidera la classificació amb 33 punts, seguit de la Joventut Prat en 31, 27 per la Múnia, que es col·loca tercer, 25 pel Sant Cugat, 25 punts també pel Moja, 24 per Sant Mauro, 23 punts sumen el Vallirana i la Unificació Bellvitge, el Cubelles és novè amb 22, en desena posició trobem amb 21 punts el Sant Joan d'Espí, el 25 de setembre és 11è amb 18, 16 punts pel Sitges, que no es mou de la dotzena posició, també 16 punts suma l'Espluguenc, 15 el Barberà Andalusia, i tanquen la classificació el Cervelló, 12 punts, el Vilanova B amb 9 punts, déu-n'hi-do la trajectòria negativa que està tenint aquesta temporada el Vilanova B, el conjunt de David Requero, i tanca la classificació una jornada més i un any més, diem-ho així, el Martorell amb 7 punts. Bé, doncs, ha començat un nou any i de moment les coses pràcticament no canvien, Toni, en aquest grup tercer de la primera territorial. Manen el Júnior i el Joventut Prat, que va aconseguir una molt bona victòria al camp de la Cubelles. El Júnior, que també va rascar un puntet del camp del Moja. I el Sitges que tenia un compromís complicat, perquè jugar al camp del Sant Mauro sempre és complicat, i va acabar perdent 2-1, tot i marcar primer.
Sí, sí, i com hem parlat, esperava una miqueta més d'aquests Sitges, mira, com a mínim sumar, començar l'any sumant, però no va poder, perquè, home, Sant Mauro és un equip molt complicat al seu camp, això ja ho dèiem, ha perdut un partit tan sol, és un equip que va a totes, i doncs no era fàcil. Sí que el Sitges lo va intentar, fins i tot va tenir les seves opcions, però el que és el futbol, al final l'equip local va acabar guanyant i va sumar els 3 punts, no? Un Sant Mauro que es col·loca tranquil·lament, que va fer la seva feina, que realment, doncs, si continua en aquesta línia, doncs no patirà, estarà allà. És un equip bastant complicat i demostra una altra vegada que n'hi ha dos equips que marquen diferències aquí, que és el Joventut Prat i Júnior, o Júnior i Joventut Prat, i lo demostra la derrota del Cubelles amb el Joventut Prat. Jo vaig poder veure aquest partit. La primera part el Joventut Prat ja dominava i controlava per 0-2, jo penso que va ser la clau del partit, posar-se per davant 0-2. Després, la segona part, el Cubelles va reaccionar i va demostrar que és un equip que vol i té joc per a fer-lo, i fins i tot va poder, però va voler, però no va poder, perquè doncs no va poder igualar el marcador. Se va posar 1-2, van tenir una pilota al pal, un gol anul·lat per l'àrbitre, tres ocasions claríssimes de gol, podia haver aconseguit l'empat, no lo va aconseguir, ells feien l'1-3 i el Cubelles en un minut feia el 2-3 i es portava el Joventut Prat el 2-3, els 3 punts, no? Un Joventut Prat que ja demostrava que Sitges, que és un equip molt perillós quan es posa per davant, i ho va demostrar Cubelles. El Júnior aquesta setmana té una prova de foc amb el Cubelles, i el tercer en discòrdia d'aquests dos equips és la Múnia, que ja s'ha col·locat tercers,
sí, sí,
que estan allà dalt i que, com, si continuen així, doncs estan fent una molt bona temporada.
Del partit d'ahir a Sant Mauro, de la derrota per 2-1 dels Sitges a Igualada, en parlem amb en Joan Formatxer, a qui saludem i agraïm que ens acompanyi durant aquests 100 minuts. Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Pitu.
I molt bon any, per cert.
Moltes gràcies.
Bé, el Sitges precisament no l'ha començat bé aquest 2011, eh?
Bueno, si ens atenem al resultat, hem de considerar que no, però quan a joc, déu-n'hi-do, s'han vist coses força positives i s'han vist canvis al respecte dels darrers partits.
D'entrada, Joan, si no ens equivoquem, ahir van debutar tres jugadors, no?
Bé, va debutar...
L'Uri?
Dos, correctament, són a l'Uri i a la Llup.
I a la Llup, val, d'acord.
Sí, de considerar que aquest tercer que dius, en Fede,
sí,
és un jugador del juvenil que, bé, ja havia fet la pretemporada amb nosaltres i ja havia jugat força partits aquesta pretemporada.
Doncs comencem per aquí. Què us va semblar l'aportació dels nous?
Molt correcte, molt bona. A Núria el coneixem de la temporada anterior. És un jugador amb molt bona tècnica i, bé, mentre la benzina va durar, doncs va funcionar molt bé, va donar a repartir força joc en la posició de mitja punta i va tindre el seu parell d'ocasions que no van entrar per ben poc. En quant a la Juve, és un extrem molt ràpid, rapidíssim, molt bona tècnica, i que quan, conforme es vagi adaptant també una miqueta a la idiosincràsia de l'equip, pues, donarà molt bon resultat.
Són dos jugadors que evidentment venen a sumar, que de fet sumaran, perquè clar, ara costa poc sumar en aquest equip, no, Joan, després del panorama de lesions.
Evidentment, lesions baixes i tot això, doncs sí, francament, tot el que ve és bo per ajudar, diguéssim.
Un Sitges que, bé, vaig tenir l'ocasió de parlar amb el Manel ara fa un parell de setmanes i em va comentar que molt probablement el Rubia hagi de deixar el futbol també.
Bueno, estem una miqueta a expenses del resultat de l'operació que li han de fer en properes dates, perquè sembla ser que és un problema de lligaments creuats.
Ja.
Aleshores, bueno, un cop pues, els metges processin aquesta operació, tindrem una informació més detallada. Però quan de deixar el futbol o no deixar el futbol, deixem un moment amb uns quants mesos aquesta temporada i veiem després l'evolució una miqueta d'això.
Doncs, de moment deixem-ho en interrogant. En qualsevol cas, Joan, com s'explica la derrota d'ahir al camp del Sant Mauro?
Bueno, una derrota és un camp molt dur, ja ho sabeu.
Sí.
La gent allà està molt al damunt, el públic està molt al damunt, aquell tipus de graderia tenen construïda que fa com a campana, doncs qualsevol crit és una pressió afegida per l'àrbitre. I bé, la primera part va ser una primera part una mica de toma i daca, però en la qual doncs, vam saber resoldre molt ben col·locats sobre el camp, jugant molt seriosos, i en una jugada de córner doncs, vam tindre l'ocasió que en Cols obrís el marcador. Aleshores, a la segona part, només comença la segona part, als dos minuts, es va produir un penal en contra en una jugada que es podria pitar-se o no pitar-se, diguéssim, perquè al cap i a la fi era en Javi que s'estava aixecant de terra quan la pilota va rebotar-li la mà que tenia repenjada a terra. I això va produir que l'àrbitre, amb la pressió del públic, doncs, fites aquell penal que va significar l'empat. I a partir d'aquí va ser una miqueta quan es va veure més un arbitratge casolà, diguéssim, on va estar pressionant molt els nostres, diguéssim, traient moltes faltes, no pitant faltes que estàvem rebent contínuament, i fins que amb una jugada aïllada doncs, es va produir el segon gol d'ells, rematant una passada enrere de l'extrem, i cinc minuts després va ser doncs, l'expulsió al Javi per la segona groga, i això va ser el que va una mica acabar de centrar-nos. No? Si bé això, o sigui, t'he de dir que els últims 10 minuts va ser un continu atac sobre l'àrea del Sant Mauro, i la qual feina van tindre per poder-se expulsar totes les ocasions que vam tindre.
Una nova expulsió, això sí que no és positiu.
No, realment no és positiu. O sigui, hem de considerar que la segona groga sí era justa per una agafada, diguéssim, de la samarreta quan s'escapava directament cap a porta el jugador, però la primera era una que, a cap i de llei, unes mans dintre de l'àrea en un penal és targeta, però també era una mica una lectura molt, molt, molt fina. El fet, són d'aquest tipus de mans que en moltíssimes ocasions no s'assenyalen.
Sincerament, Joan, vas poder veure els Sitges amb opcions de treure un millor resultat ahir a Sant Mauro?
Sí. Sens dubte, sí. A poc que haguéssim tingut una miqueta més de sort, repeteixo, l'Uri va tindre un parell d'ocasions, sobretot una molt maca, amb un llançament des de mitja distància, des de fora de l'àrea, que el porter va treure amb la punta dels dits, diguéssim, i un parell d'ocasions més vam estar allí. És a dir, un joc per les bandes, bones entrades, bones ocasions, i bé, la sort ahir va voler que no aconseguíssim algun golet més i que s'evités el rebre aquests dos en contra.
I ara juga dimecres.
Efectivament, dimecres al vespre.
Bé, el Cervelló, bé, de fet, ara serà el primer dels tres partits consecutius que l'equip jugarà al Municipal d'Iguadols. Ho hem recordat ara fa uns moments, dimecres.
Correcte.
Contra el Cervelló, dissabte ve el Moja.
Exacte.
Atenció al Moja, que és un rival també molt, molt perillós.
Molt perillós.
I s'obrirà la segona volta, déu-n'hi-do, també, amb el Cubelles, amb un gran equip.
El Cubelles.
Són tres partits d'aquells macos, eh?
Sí, sí. Dies enrere, Toni, crec que ens deia, o amb tu parlàvem del Tourmalet que ens venia quan el Júnior...
Sí, senyor.
El Joventut Prat, etc. Però el Tourmalet, jo crec que ve ara. Aquests són tres partits que sí o sí els hem de lluitar per treure'ls. I si els traiem, jo crec que tornarem a estar en posicions de dada en breu.
Sí, perquè l'equip, Joan, necessita començar a sumar punts d'una altra vegada.
Sí, evident que quan es vagin recuperant baixes i això, i enfoquem un parell de partits clars amb victòria, jo crec que tornarem una altra vegada a la senda.
Molt bé, Joan, doncs t'agraïm aquest anàlisi del partit d'ahir, tot recordant de nou aquesta propera cita dels Sitges, dimecres a partir de les 9 del vespre, aquest partit ajornat corresponent a la 15a jornada que enfrontarà els Sitges i el Cervelló. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bé, doncs amb en Joan Formatxer hem volgut analitzar amb aquesta derrota d'ahir. Ell personalment es va endur a bones sensacions i aquestes bones sensacions s'hauran de transmetre a Toni, com dèiem, en aquests propers partits. Ell ens recordava el Tourmalet de fa un mes, doncs
sí.
Ara li ve un altre també.
Sí, la diferència és que ara té tres partits a casa. No?
Això mateix.
I clar, evidentment té que aprofitar-lo, no? Home, a veure, aquí el Municipal està més acostumat a jugar als Sitges, aquí no troba els rivals tan espais, potser ahir el camp era massa gran, doncs, i el rival doncs, troba el seu espai, és més complicat, i més amb Mauro, coneixent, com ha dit molt bé, el públic que està a sobre i que realment marca i molt la tasca arbitral, doncs es nota molt. Aquí el Sitges té que aprofitar-lo, sí que té que jugar amb tres equips que realment és supercomplicat, no? Perquè el Cervelló doncs, li posarà les coses difícils. El Moja, ja ho sabem, és un equip que sobretot a camp contrari doncs, està fent la seva feina i és un dels equips que estarà a dalt. I l'altre, doncs, el Sitges té que mirar de guanyar-lo com sigui, no? Perquè el Cubelles és un rival molt complicat a camp contrari, té bons jugadors, per mi té una de les millors plantilles de la categoria, però no acaba de rullar bé en conjunt, no? Un Cubelles que anava més i que ara, doncs, amb aquesta derrota, doncs, l'han aturat al camí, però jo penso que el Sitges pot sumar els tres partits i pot donar un pas important a davant.
Home, sens dubte, sumar els 9 punts seria fantàstic per a aquest Sitges que, com li dèiem amb el Joan, necessita començar de nou a trobar-se de nou amb els punts, amb les victòries. L'equip va començar molt bé, ha decaigut d'unes jornades cap aquí i ara necessita retrobar-se, de fet, amb la victòria, ni que sigui aquest dimecres, què et diré, guanyar per 1-0 al darrer minut i de penal injust, com es diu en aquests casos, però l'equip ho necessita, perquè el Coco, això... fa molt.
Sí, nosaltres destacàvem a principi de campionat que aquest era un equip ben col·locat, era un equip molt seriós en defensa, era un equip que li faltava gol, però clar, com estava tan ordenat, doncs costava al rival fer-li gols als Sitges, no? Degut a les lesions, doncs tota la feina que havia fet el Manel d'alguna manera es va anar a Norris, no? Però ara Manel el que té que fer és de nou conjuntar l'equip de
recomposar l'equip, diguem-ho així,
d'igual manera que al principi de campionat, molt, molt ordenat en defensa, un mig de camp treballador, lluitador, fins i tot ara el Moa, Moja lo pot posar una miqueta més al mig perquè d'aquesta manera pot distribuir millor el joc, perquè clar, ara ja té un parell de jugadors més ofensius que li pot anar molt bé als Sitges, ara té més armes al Manel per treballar aquest Sitges. Si aquest Sitges ordena bé en defensa, jo penso que aquest equip aquí li costa molt de marcar-li gol als rivals, perquè de fet la complicació que ha tingut els rivals sempre és fer-li gols als Sitges. L'únic que va tenir més claritat per a fer-li gol va ser el Júnior, però el Júnior és una màquina de fer futbol, no? Espero que el Sitges, doncs ja veiem aquí un Sitges diferent el dia del Cervelló, que es pugui sumar, i si el Sitges, si Manel fa bé la seva feina, sobretot de conjunt, doncs jo crec que el Sitges pot trobar bon resultat. I me quedo amb la tercera expulsió de Javi.
Sí, ja en són unes quantes, masses probablement. Sí que aquest any els àrbitres estan filant més prim, estan traient més targetes, saben que l'expulsió ja d'entrada et perds el proper partit i que el cicle de 5 targetes grogues també et fa perdre el proper partit. En qualsevol cas, masses expulsions.
Sí, sí,
masses.
Jo me quedo amb això. Manel ja ho deia, que és un jugador que fa la seva feina en defensa, però té un problema de coco, no? I això és el que té que treballar Manel amb aquest jugador, perquè és la tercera expulsió, i això evidentment fa mal. Per què? Perquè ja no pots comptar una setmana amb ell, i què passa? Que ja tens que tornar a moure una altra vegada.
Sí, sí. El puzzle és de constant canvi.
Exacte.
És més trencaclosques que no pas puzzle.
Ahí está,
ahí está. Doncs la propera cita dels Sitges, esperem que amb millors notícies, amb millors resultats, serà aquest dimecres a partir de les 9 del vespre al Municipal d'Aiguadols, partit davant el Cervelló, ajornat en el seu dia corresponent a la 15a jornada. Deixem el grup tercer de la primera territorial, donem un cop d'ull ja a continuació al grup dotzè de la segona. Primer de tot, els marcadors d'aquesta 16a jornada van ser aquests: Vistalegre, Santa Margarida 1, Vilanova del Camí 1, Mediona 3, Poble de Claramunt 3, Monjos 0, Penya Madridista 1, Ribes 2, Piera 1, Capellades 1, Riudevitlles 0, La Granada 1, Sant Pere Molanta 2, Sant Pau d'Urdal 1, Les Cabanyes 3, Les Roquetes 2, Òdena 5 i Suborense 3, Atleti Vilafranca 3. En aquest grup 12, l'Òdena i l'Atleti Vilafranca són els que manen a la classificació. El conjunt de l'Òdena, líder amb 40 punts, però té només a 3 a la Fundació Atleti Vilafranca. 37 suma el conjunt vilafranquí, que ahir es va endur un gran punt del Municipal d'Aiguadols. Tercer, precisament, és el Sobrense amb 33. 30 punts sumen el Ribes i el Capellades. El Molanta és sisè amb 29, 22 punts per Riudevitlles, 21 per les Roquetes, la Granada en suma 20, els mateixos que el Sant Pau d'Urdal i la penya madridista Tossa Montbui, el Vistalegre Santa Margarida en té 19, 18 pel Piera, 17 per la Pobla de Claramunt, 16 per Vilanova del Camí, i tanquen la classificació. Les tres últimes places són pel Mediona amb 15, 10 pel Monjos i les Cabanyes Cué amb 9. Ahir a la tarda, al Municipal d'Aiguadols, com dèiem, el Sobrense i la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca empataven 3-3. De fet, el Sobrense va tenir a tocar, molt a tocar, la victòria. 3 punts que l'haguessin apropat molt més del que està ara, de la segona posició. Però el conjunt vilafranquí, tot i jugar amb un home menys, es van dur un bon punt, un gran punt per ells, evidentment, d'aquí del Municipal d'Aiguadols. El 3-3, atenció, arribava al minut 95.
Sí.
I el que són les coses, guanyant 3-1, jugant amb un rival que té un home menys, no tens assegurada la victòria.
No, no. De fet...
Això diu molt del rival, evidentment.
Sí,
d'entrada, perquè ahir es va veure un bon Vilafranca.
És un bon Vilafranca, un també... molt bon equip. Ten en compte que va jugar molt minuts, des del minut 25 amb un jugador menys. I tot i això, doncs, sí, va demostrar de que quan toquen, fan molt de mal. Uh-huh. És un equip que no rifa pilotes, és un equip que treballa molt, que té un home darrere, el número 3, del Moral.
Rafa Moral, sí.
Que és massa, que és per mi... Bueno, de fet, sempre ha estat
és
un jugador
com, com diuen vulgarment el cerrojo,
Sí, 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 sempre ha sigut un
jugador... Les toca totes.
Totes passa per les seves cames. Quan surten jugant, també ell comença les jugades, doncs realment va demostrar que és un bon equip i que el que ha demostrat el Sobrense amb aquests dos rivals, que amb l'Odona lo va tenir contra les cordes, però no va saber matar-lo, i l'Atlètic Vilafranca també lo va tenir contra les cordes, però no va saber acabar-lo de matar, no? I això què vol dir? Doncs que són 7 punts el que li treu l'Odona al Sobrense, són 4 punts, si no recordo malament, el que li treu l'Atlètic Vilafranca al Sobrense,
sí, senyor,
però amb l'inconvenient que ara el Sobrense té que anar a jugar al camp de l'Odena i al camp de l'Atlètic Vilafranca. Mm-hmm. I clar, evidentment, factor camp, que és potser el més positiu del Sobrense, que tan sol ha cedit 2 empats i han sigut amb ells 2 en el municipal, el factor camp, el municipal, el Sobrense ha cedit 2 empats amb ells, però ara té que anar al camp d'ells.
Sí, sí.
I aquí, doncs...
Es presenta una segona volta apassionant, sobretot la recta final serà...
Molt apassionant.
Molt
si
apassionant.
Continua tot així, serà molt apassionant, però amb aquest inconvenient, no?, de que el Sobrense, doncs, té que anar al camp de l'Òdena i al camp de l'Atlètic Vilafranca.
Sí que l'Òdena i el Vilafranca Atlètic han puntuat aquí a Aiguadols, però ahir precisament ho destacava el Jordi Serra. L'equip tanca la primera volta al municipal d'Aiguadols sense haver perdut cap partit.
No, és això, no? Que el factor camp municipal, doncs, ha servit perquè el Sobrense acabés, doncs, invicte aquí. El que passa és que no ha pogut guanyar aquests dos rivals, uh-huh, i clar, ara, evidentment, té que anar allà a jugar. És la diferència que veig jo entre uns i l'altre. Jo penso que la classificació ho diu clarament. El Sobrense és el tercer millor equip del campionat. Quan acabi aquesta primera volta serà així.
Sí, però no badis perquè per darrere ve el Ribes, que està a 3 punts, et ve el Capellades, que també està a 3 punts, et ve un Molanta, que sí que està una miqueta ara a 4 punts, però que si aconsegueix guanyar el Molanta diumenge vinent se li col·locarà un. Per tant, la cosa està apretada.
Està apretada, però la diferència és que el Molanta a la segona volta tindrà que venir a jugar al municipal, el Capellades tindrà que venir al municipal i el Ribes tindrà que venir al municipal.
Sí, senyor.
Per això valoro jo...
És allò de veure el got mig ple o mig buit.
Correcte, per això jo valoro que el Sobrense ara per ara és el tercer millor equip, amb la diferència de que amb l'Atlètic Vilafranca i l'Odena té el factor camp, té que anar a jugar allà. Uh-huh. Si el Sobrense manté la segona volta com l'ha fet en aquesta primera, doncs serà el gran inconvenient que tindrà. Però tot i això, si millora una miqueta la primera volta, que no va començar del tot bé el Sobrense, fins i tot pot arribar a escurçar diferència i jugar-se-la tot amb aquests dos equips. Però queda molt campionat, encara queda molt per parlar. Llàstima ahir, perquè ahir va tenir contra les cordes l'Atlètic Vilafranca.
Tot i no jugar un bon partit, de fet, no ens hem d'enganyar, el Sobrense no va jugar un bon partit o no va ser dels millors partits que li hem vist al Sobrense. Vam veure l'equip una miqueta allò amb poques idees, amb determinades fases del partit abusant en excés de la passada llarga.
Sí, trencant moltes pilotes.
El vam veure especialment espès, ahir el Sobrense. Tot i així va començar marcant gràcies a un penal que direm que no va transformar David Granados, però el rebuig primer de porter i després del pal el mateix David Granados se'l va enviar al fons de la xarxa. Llàstima del gol de l'empat que arribava faltant un minut per acabar la primera part, una molt bona jugada per ser del conjunt vilafranquí, i a la segona part, doncs, el 2-1, el cop de cap del Llosso, un fantàstic gol a la sortida d'un córner que li donava la victòria momentània al conjunt sitgetà, i el 3-1, una acció individual de David Granados, que va superar per baix el porter del Vilafranca Atlètic, posava el 3-1, i pràcticament, Toni, tots pensàvem, els que estàvem a Aiguadols, que el Sobrense tenia força coll avall de victòria, però... contra aquests grans equips mai pots dir que els 3 punts estan assegurats.
No.
Va ser. El Vilafranca en moltes fases va dominar, jo diria que en la majoria dels casos va dominar al mig del camp.
Sí, sí. Sí, perquè teníem més joc de toc, tocàvem més, i quan realment tocava el Vilafranca era molt perillós, i arribaven en quatre tocs, arribaven el gol del 3-2 va arribar en quatre tocs.
Sí, sí.
Però va ser una jugada impressionant, molt maca, i vam marcar el 3-2. Potser el 3-3, jo diria que és que la lesió de l'Albert també va perjudicar
aquest
el Solvents.
És el moment clau del partit, sí, la lesió de l'Albert.
Sí, molt important, molt important.
Ja quedava molt poquet per acabar el partit. Va entrar Jordi Ayuso en el seu lloc i, bé, de fet, algú deia fins i tot que el Jordi Ayuso es va menjar una miqueta el tercer gol. No volem carregar, evidentment, les culpes al porter del Sobrense, però, clar, evidentment, entres més en fred, sí, has d'estar molt concentrat perquè els minuts finals van ser també decisius, sí, i bé, al final una falta bombada a l'àrea li va servir al Vilafranca per acabar igualant el marcador, passant 5 minuts, pràcticament 6, del temps reglamentari. Molta tensió al camp, també a la grada, també queixes també pel que fa a l'actuació arbitral. De fet, el Jordi es queixava que l'àrbitre havia arribat molt tard al camp, gairebé mitja hora abans de començar el partit, que els va estar allò també amenaçant a la banqueta del Sobrense. En fi, va ser un final allò una miqueta encès, eh?
Sí, clar, però això ja va ser producte una miqueta de com va anar el partit
i de com va acabar,
com va acabar, no? I que ells van marcar quan passaven 5 minuts, no? Clar, evidentment això fa molt de mal, però jo penso, i n'hi ha una jugada clau, important, eh? Jo molta vegada discrepo amb el Juanjo Alegre, i ahir me vaig donar compte que al canvi de Marc Auger,
sí,
el Juanjo Alegre va dir: malament aquest, sí, canvi,
no m'agrada, perquè el Marc Auger estava tapant molt bé
estava
la seva banda.
Estava tapant molt, sí, sí, bé aquesta banda, i precisament el segon gol va venir per aquella banda.
Sí, sí, per la banda dreta.
Per la banda dreta, i me quedo amb
la
això.
La banda dreta, no? De l'atac de Vilafranca a l'esquerra del Sobrense.
Correcte,
sí, sí.
I me quedo amb això, me quedo amb el que va dir el Juanjo, i tenia molta raó, perquè el Marc estava fent una feina molt bona allà, i doncs d'alguna manera va obrir forats per allà, i per allà va arribar el segon, i doncs, clar, va entrar en el partit del Vilafranca i se va portar el punt, no? Són cosetes,
sí, sí,
que a vegades...
Petits detalls que poden acabar decidint partits, evidentment.
Perquè el Marc, jo fins i tot vaig dir, no, a veure, el Marc és un jugador que és més de caràcter defensiu, i ell em va dir, diu, sí, però precisament és que és el que fa falta, perquè per aquí és on el Marc està tapant molt bé els forats de l'Atlètic Vilafranca. I ves per on? Doncs en aquesta ocasió li tinc que donar la roba al Juanjo.
Molt bé, que no senti un precedent. Hem d'escoltar el Jordi Serra, les valoracions que feia l'entrenador del Sobrense, força empipat, evidentment, com va acabar el partit, ja més serenat, més atemperat, ens atenia com sempre, i aquestes eren les seves reflexions de l'empat a 3 final.
Bueno, el primer bon punt és que amb un 3-1 i quedant quart d'hora no es pot escapar el partit, no? Hem perdut, no és que hem perdut el nord, ells són un equip, la segona jugada del segon gol ha sigut molt bonica, ens han marcat el gol, han retallat distàncies molt aviat, i l'equip ha sabut patir, i bueno, hem tingut la desgràcia també de la lesió de l'Albert, que l'Ayuso ha sortit en fred. No és que hagi tingut culpa en el gol, perquè per mi aquesta jugada sempre s'acaba pitant falta, l'àrbit no li ha donat la gana de pitar-la, clarament, perquè a part amb una jugada anterior al banqueta se li ha dit algo i ens ha amenaçat, o sigui, ha dit després, o sigui, després ja us acabaré de joder, i ha sigut així, i és l'únic que li he recriminat. Ell pot arbitrar el que vulgui, em pot ensenyar targetes amb qui vulgui, ha expulsat amb el Jordi al final quan el banqueta d'ells també se li ha dit de tot. Jo l'únic que li he recriminat és que mai un àrbit ha d'alterar els ànims, i el que ha fet és ell alterar els ànims amb gestos a la banqueta, amb moviments de mans, que després, que ja veràs, que tal, i efectivament, òbviament el partit no l'ha guanyat l'àrbit, l'hem perdut nosaltres per errors, bueno, no l'hem perdut, hem perdut 2 punts, com els vam guanyar cap allà des de l'últim moment, doncs avui els hem perdut, i bé, doncs mira, ha passat això com podia haver passat una altra cosa. Jo crec que l'equip que estigui un que sentenciat, tinc la jugada del Pablo també per marcar el quart, no l'hem marcat, i bueno, un equip així que no es dona el braç a torça, i un equip que físicament està bé, un equip jove, pues, amb jugadors bons, pues, no ens ha pogut matar el partit, i bueno, i la lesió de l'Albert ens ha perjudicat en aquest aspecte, i sobretot amb el descompte de l'àrbit, que ja ho veieu, ha afegit fins, bueno, jo crec que si hagués tret el cartell hagués dit fins que empatin, que és el que crec que el que volia.
Futbolísticament parlant, analitzant el match, amb el 2-1 semblava que ells quedaven molt, molt, molt tocats, i el 3-1 encara millor, no? Però la llàstima és això, no? Que amb el 3-1 ells han marcat el 3-2 i han tingut opcions, bueno, fins que han marcat.
Hem tret una jugada, ja et dic, aquí no hi ha res a dir, ens han fotut una d'un costat a l'altre, ens han mogut, un cop d'esperó del nano que ha sortit, el rus aquest, al segon pal ha entrat un nano, ens hem fet aquí ens hem ficat nerviosos, ja et dic que hem tingut jugades a la contra, no ens ha pogut acabar de parar el partit i el fet de parar-lo a vegades massa pues, ha costat aquests 5 minuts de descompte que això només passa en aquest camp. Això només passa a Iguadols. Jo crec que Òdena, Capellades i altres... Bueno, Capellades encara, no? Però Òdena, Vistalegres i tot això que t'apreten molt, Sant Mauros... Això no passa. Això passa a Sitges. Passarà sempre i sempre, tant a fora com a dins, els equips de Sitges seran els perjudicats, sempre.
La sensació, per tant, és que avui es perden 2 punts.
Home, sí, evidentment, perquè bueno, l'equip ha fet bona feina, l'equip rival és per mi molt bon equip, de lo millor que s'ha vist juntament amb l'Òdena, és un equip que encara que et fiquis 3-1, 4-1 no fluixarà mai, no es donarà per vençut, amb un molt bon entrenador, sapiguent el que es fan en cada moment. A la primera part fixa't tu que quan estaven amb un menys han jugat sense cap delanter, han ficat una línia de 5 en 4 darrere, hem caigut com a tontos, diguéssim, i ens han marcat un gol sense cap delanter, amb entrada des de darrere fantàstica, amb una bona jugada tàctica de l'entrenador. Nosaltres aquí no ho hem sabut parar, la mitja part ja ho hem rectificat, la veritat que l'inici de la segona part ha sigut més ramplon, ha sigut un quart d'horeta un altre cop d'estudiar el rival, com es mou, com no es mou, després han sortit les jugades nostres, que ens hem posat per davant amb un cop de cap, amb una falta molt ben tirada, després amb el gol del Xino amb una jugada individual, i semblava que l'equip tingués els 3 punts, però no ha sigut així. Bueno, felicitar els 22 jugadors i més els que han jugat i, òbviament, pues, fer un crit d'ajuda amb els equips, perquè no és just que els equips vinguem a les 3:30 i l'àrbit de torn arribi a les 4:30 aquí a arbitrar un partit en el qual ens juguem molt. No? Jo no crec que això sigui just. Els nanos entrenen, ells també, el Vilafranca també entrena i aquí no pot presentar-se un tio a les 4:30 de tarda amb la núvia i com si vingués aquí a arbitrar una patxanga. Nosaltres demanem una mica més de serietat. Això realment és indignant.
La sensació, com dèiem, és que avui es perden 2 punts. Heu jugat ja contra els dos grans, per dir-ho d'alguna manera, Òdena i Vilafranca. Els dos s'han emportat punts d'Aiguadols. La llàstima és que avui guanyant estàveu allà, no?
Ens ficàvem molt a prop. Ara que l'Òdena es dispara una miqueta, se'n va, no sé si 6 punts, però bueno, hem d'anar allà. Avui teníem amb l'entrenador i algun jugador de l'Òdena per aquí mirar el partit. Segur que l'empat era el que volien, ho han tingut. Nosaltres, ja et dic, el que tenco en positiu és que, tot i l'empat d'avui, a la primera volta de la temporada no hem perdut ningú partit a Iguadols. Això és important. Jo l'altre dia vaig dir que era important sumar punts a fora, ho hem fet, guanyant 2 partits seguits, perquè segurament a casa pues, acabaríem... No ens ho pagant, perquè avui és un partit molt disputat i molt viu, i bueno, pues, avui hem perdut 2 punts, però em queda la satisfacció de que durant tota la primera volta el Sobrense no ha perdut cap partit a casa, i això és molt, molt important, perquè si algun dia patinem a fora, doncs... Pues, pues bueno, almenys a casa ser segurs, no? I avui, mira, un punt és un punt.
Lo que són les coses, aquí se va poder guanyar l'Òdena, al final se va acabar empatant. S'ha pogut guanyar l'Atlètic Vilafranca i al final s'ha acabat empatant. Queda molt de campionat, si tu continues així, la recta final, aquestes 3 jornades últimes del campionat, uf, poden ser, però molt decisives, sobretot a camps com l'Atlètic Vilafranca,
que
es poden decidir moltes coses.
Bueno, sí, la veritat és que sí, nosaltres és interessant. Bueno, aquí el Fitxi sempre diu que fins mitjans de la segona volta no interessa ficar-se primers. No? Nosaltres, com que fem molt de cas, pues, estem allà tercers, amb bastanta distància, ara ens han retallat els rivals, el Molant em sembla que ha guanyat, el Ribas suposo que també.
Sí, ha guanyat.
Ens hauran retallat una miqueta, però ja és bo que estiguin aquests equips per allà, perquè també tindran ganes de guanyar, sumar, es trauran punts entre ells, hi ha partits molt interessants. I bueno, òbviament l'Òdena està fortíssim, òbviament l'Òdena serà el rival a batre, hem d'anar al camp d'ells, que és un camp un altre cop gran, que no ens sol anar molt bé, però bueno, serà un partit de poder a poder. No? Ara primer hem d'anar a Molanta, que a Molanta ja l'Andreuet en sap molt, sabrà com parar-nos, nosaltres intentarem que no ens parin, el que passa que està a la superfície, no? És gespa, aviam com està la gespa, si està bé, si està gelada, si n'hi ha, si no n'hi ha... I és un partit que ens trobarem vells amics, no? El Manel Durant, el teu amic, el meu amic Andreu, algun jugador... Bueno, un partit, un derbi, no? Un semiderbi. Interessant.
Falta una jornada, no?, per acabar la primera volta, però 6 punts, no són massa, amb un Òdena que no ha perdut cap partit.
Bueno, serà molt si realment nosaltres arribem amb 6 punts allà de diferència, si no perdem, i ells segueixen guanyant i anem allà i perdem, llavors 9 sí que seran molt i a més ja s'aniran i serà molt difícil. Jo crec que 6... Està bé, han de tenir el sotaboc, no? Que es diu el batxe. No l'han tingut. Tots els equips el tenen i si, tenen, si al final doncs, no el tenen i acaben doncs, guanyant la Lliga amb 25 punts de diferència, els haurem de felicitar. Però tots els equips tenen el seu baixón. Nosaltres el vam tenir aquells dos o tres partits a fora. Jo crec que tot i avui empatar, l'equip segueix mostrant un nivell bastant, bastant bo, amb un equip que el Vilafranca farà, donarà molt a parlar aquesta temporada i a mi la veritat és que hi ha jugadors que m'han agradat moltíssim.
Doncs són 7 punts els que li porta l'Odena al Sobrense, no pas 6. Per tant, és un coixí important el que té el líder respecte al tercer classificat i 4 punts de desavantatge té el conjunt de Jordi Serra respecte a la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. Per tant, Toni, ara tots centrar-nos en el proper partit que haurà de jugar diumenge al migdia al camp del Molanta. És un camp molt difícil. Ho deia el Jordi, no? No saps mai quin terreny de joc et trobaràs, com estarà la gespa, si estarà bé, si no estarà bé, si estarà mullada, seca, gelada... En fi, difícil, difícil.
Sí, serà un partit molt difícil. El Molanta sempre és un rival molt complicat a casa. Però bé, el Sobrense, si vol seguir allà dalt, doncs té que fer els deures i guanyar, no? I ja sabem que, escolta, fàcil no és res, i menys si jugues amb un Molanta que les seves opcions també és pujar, no? Però bé, però si el Sobrense vol estar dalt, té que sortir per totes. Serà un partit, torno a repetir, molt complicat, però el Sobrense té les seves armes. El Molanta és un equip més defensiu, això és el que té que buscar bastant el Sobrense, jugar més la pilota. És un camp més petit, però és un camp més o menys com el municipal, una miqueta més gran, no molta cosa més, i doncs a més són dos rivals que es coneixen molt bé. Ara el que sí que té que demostrar el Sobrense és que va de guanyador, com ho va demostrar a la Granada, com ho va demostrar a Sant Pau d'Ordal, i sumar el més important.
Tancarà el Sobrense, com dèiem, la primera volta del campionat jugant aquest diumenge a un quart d'una del migdia al camp del Sant Pere Molanta, i l'obrirà també jugant fora de casa a Santa Margarida de Montbui al camp de la penya madridista, al camp del Sant Mauro, vaja, perquè ens entenem.
Partit trampa, partit trampa, perquè juga davant d'una penya gent que no es juga en res, que estan allà per passar-lo bé i que l'únic objectiu que tenen és mirar de salvar la categoria. Però és un partit bastant trampa, serà complicat pel Sobrense també, però jo penso que si se pot fer els deures amb el Molanta, s'anirà allà i se farà bon paper.
Per cert, has vist jugar a l'Òdena, has vist jugar a l'Atlètic Vilafranca. Per tu qui és millor?
Jo trobo que el joc de l'Atlètic Vilafranca és més vistós, intenta tocar més, és més ràpid, és un equip molt jove i molt compenetrat, però l'Òdena és un equip també molt compacte. Per mi...
És més contundent, probablement, l'Òdena.
Per mi l'Òdena és més equip que l'Atlètic Vilafranca. La diferència és que l'Atlètic Vilafranca és molt jove i no dona partit per perdut fins al darrer segon, no? I l'Òdena és un equip més format.
En fi, doncs, així estan les coses en aquest grup 12 de la segona territorial. En continuarem parlant, de moment, però hem de fer una petita pausa, molt petita, perquè ens queda tot el repàs de la 28a edició de la Mitja Marató de Sitges. Avui parlarem més breument de la jornada de bàsquet, també d'hoquei patins, i ens queda pendents també l'entrevista de Toni Muñoz a Esther Morales. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Hola, carinyo, per fi he sortit. Arribo d'aquí a 5 minuts. Espera'm, t'estimo. Hola, carinyo, per fi he sortit. Arribo d'aquí a 5 minuts. Espera'm,
Això és l'única cosa que li ha quedat de la Clara.
Hola, carinyo, per fi...
Al carrer i a la carretera, no corris el risc de perdre-ho tot. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc en Josep Vedell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Saps que el diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Obre el seu i tanca, hola a tots i cantes. Jo ja em sé acordar, a mi no m'heu d'explicar.
Clac i rum, clac i rum, clac i rum,
clac i rum.
Rius, menges i veus, posa bé els veus. Tot això anirà millor amb el clac del cinturó.
Clac i rum, clac i rum.
El cotxe, primer clac i després rum.
Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Molt bé, doncs ja tornem a estar aquí, obrim plana poliesportiva, hem de parlar encara de bàsquet, d'hoquei, de la mitja marató, en fi, molta cosa abans no arribem a les 9. Hem de parlar de bàsquet, per exemple, de la 14a jornada del grup primer de Copa Catalunya, destacar, com no, la victòria 58-72 del bàsquet Sitges a la pista del Club Bàsquet L'Hospitalet aquest passat dissabte. Per tant, el Sitges que va acabar l'any, o que comença l'any com el va acabar, amb una bona victòria, en aquest cas fora de casa, a la pista de l'Hospitalet. El bàsquet Sitges, el conjunt d'Edu Piñero, que hores d'ara és tercer a la classificació, suma 11 victòries, 3 derrotes, 12 victòries, 2 derrotes tenen, per exemple, el líder, el Collblanc, la Torrassa i el Lluïsos de Gràcia. Atenció a aquesta propera jornada perquè ens depara un Viladecans Sant Gabriel, Collblanc, la Torrassa. Per tant, serà una prova de foc per al líder a la pista del Viladecans. El Sitges, per la seva banda, tancarà amb aquesta primera volta del campionat rebent el AS aquest dissabte a la tarda a partir de les 6 al pavelló de Pinsbens. Aquesta primera jornada esportiva del 2011 també ens deixa altres marcadors positius per als equips de la base del bàsquet Sitges, per exemple, del sènior B, que va guanyar amb la pista del Gavà per 56-68, o bé la victòria més contundent en aquest cas de la júnior A, que es va imposar clarament a la pista del Safa Sant Andreu per 32-68. I pel que fa a la primera nacional catalana d'hoquei patins, derrota contundent, previsible, si més no, la que va patir el Club Patí Sitges aquest passat dissabte a la tarda a la pista del Club Patí Manlleu. Toni, era previsible, com dèiem, aquesta derrota, massa líder per, diguem-ho així, i encara que ens dolgui, tan poc Club Patí Sitges.
Sí, clar, ho parlàvem, no?, que no seria fàcil. I, de fet, el marcador ho diu al final. Sí que el partit va anar més ajustat, però al final realment Manlleu va demostrar que és el gran líder. El Patí Sitges té que assegurar sobretot els punts de casa. A fora és molt complicat, i més si vas al camp del líder. I doncs ara...
Saps quants punts li porta el Manlleu al Sitges? És una tonteria, però mira, ara ho estava mirant.
El Sitges ha sumat 9 punts.
Sí, sí, el Manlleu en té 32, per tant, 23 punts de diferència.
N'hi ha molta diferència.
Molta diferència. I el Sitges que no es mou d'aquesta tercera posició per la cua.
Sí, però que la diferència ja és molt, no?
Sí, bé, són 9 punts. 11 té el Tona, que és el quart per la cua, 12 punts té el Capellades, que és cinquè, 16 té el Palafrugell, que és el que marca una miqueta la salvació.
Està complicat perquè té que guanyar partits a casa, ja fa molt de temps que no guanya, i doncs cada vegada és més complicat, però els rivals cada vegada sumen més i volen sortir de... volen estar tranquils, no? Jo penso que el Sitges ho té molt complicat, no impossible, però sí molt difícil.
Ve el congrés aquest proper dissabte al pavelló de Pinsbens, un congrés que és 6è la classificació, que ha sumat 21 punts.
Uf, clar.
Ara tot fa pujada.
És que ha sumat 12 punts més que el Sitges.
Sí, ara fa tot fa pujada.
Clar, és molt complicat.
En fi, una situació complicada, la que viu també aquesta temporada el Club Patí Sitges, en aquesta part baixa de la classificació de la Nacional Catalana. Molt haurà de treballar el conjunt de Joaquim Gatximinero per salvar una nova situació complicada a la competició. 28a edició de la mitja marató de Sitges. Ahir es va disputar la clàssica cursa ja per encetar l'any esportiu a Sitges. Victòria final de Nacho Cáceres, 1 hora 7 minuts 15 segons, seguit de l'atleta Samir Ait Boit Chamane amb 1 hora 7 47 i el corredor del Valls Andorra, Toni Bernadó, que va fer 1 hora 8 2. Per tant, aquest és el podi final pel que fa a la classificació d'homes d'aquesta 28a edició de la mitja de Sitges. A l'apartat femení, Hasna Bahom, de l'agrupació esportiva Atlètic Catalunya, va fer 1 hora 19.23, la Hasna que ja havia guanyat una altra edició d'aquesta mitja marató. La Meritxell Bonet va fer segona amb 1 hora 23.54 i l'Angèlica Esparza de l'Hospitalet va fer 1 hora 25.20. I a l'apartat local, doncs un any més hem de felicitar amb el Dani Serra perquè fou el millor sitgetà, el primer sitgetà va ja encreuar la línia d'arribada. El Dani va fer 1 hora 11.13, seguit del Cisco Vila. El Cisco Vila va ser durant molts anys, va tenir l'honor de tenir doncs, aquesta medalla, diguem-ho així, que qualifica el millor sitgetà. El Cisco va fer 1 hora 19.57 i el Xavier Fuster va ser el tercer millor sitgetà amb 1 hora 21.45, Toni.
Sí, sí, ho demostra clarament. Primer que el Cisco Vila va passar els anys, evidentment no pot estar en forma com estava el Dani, i el Dani està en un moment dolç, fins i tot ha millorat la seva marca de l'any passat. Ell me va dir que la millorava en 4 segons, això és important, i a més després de venir de fer un bon paper a Vilanova.
Sí, sí, evidentment, a Vilanova va fer segon el Dani, recordem-ho.
Evidentment la cursa de Vilanova no té la qualitat esportiva que té la d'aquí en qualitat, dic, de temps, de gent que ve aquí a registrar bons temps de bons atletes, clar, això es nota molt la diferència, però tot i això el Dani està fent una molt bona cursa i jo destacaria ja no tan sol al Dani sinó a tots els corredors locals, cada vegada són més, això li dona un caliu important a aquesta cursa i torno a repetir, de cara a l'organització és això el que té que valorar, la gent que corre d'aquí, de casa, i que treure conclusió d'aquesta gent i buscar valoració d'aquesta gent, això és el que tenen que fer.
Un dels nombrosos atletes locals que va participar en aquesta 28a edició de la mitja de Sitges és en Joan Tutusaus. Bé, hem aprofitat que el Joan és de la casa, allò que ens vingui a fer també una anàlisi i una valoració de la cursa.
I te puc fer un punt, quan ell arribava, sí. Jo lo vaig veure arribar. Va arribar una miqueta, lo vaig veure...
Esbufegant?
No del tot, però lo vaig veure una miqueta jo que entrava i anava agafant aire, no? Després lo vaig veure molt bé i fins i tot ell me va dir que l'havia cansat molt el circuit de tant donar voltes perquè allà quedava, m'ha deixat tots, però tot i això ell s'havia trobat bé.
Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Bé, d'entrada, quina sensació va deixar la cursa d'ahir? Una cursa que ha vingut, diguem-ho així, monopolitzada per aquest canvi de circuit. Hem abandonat la part del centre de la vila. Això va ser tema de conversa abans, durant i pràcticament després.
Sí, de fet, potser és el més determinant d'aquesta cursa. D'entrada, el que deia en Toni, vaig entrar esbufegant perquè vaig esprintar amb un que tenia al costat, oi? I aleshores, clar, es desbufegava necessàriament. No, però les sensacions van ser bones. Fins i tot, personalment, per mi van ser més bones que l'any passat, però això, clar, cadascú depèn de el peu que s'aixeca. I sobre si el més determinant és el canvi de recorregut en guany. Clar, el que deia en Toni, vam estar donant voltes al vinyet a més, en algun bloc, perquè hi ha molts blocs d'atletes, cada cop n'hi ha més que pengen, i aquest matí he estat consultant diversos blocs de gent doncs, que explica les seves sensacions sobre la cursa, i una de les conclusions majoritàries és que és una cursa lletja, en el sentit de que hi ha pocs trams llargs. Els trams que, és a dir, el que necessita un corredor per fer marca és, per una banda, pla i, per una altra banda, trams llargs. Perquè, clar, encara que sigui pla, si cada 50 o 150 metres tens un gir d'un carrer, doncs és difícil agafar un bon ritme. I el problema d'aquesta cursa és, o la d'ahir, bàsicament, és aquest. No és que sigui una cursa dolenta, però, per exemple, la de Vilanova té trams més llargs. No és per comparar, però hi ha moltes mitges que tenen trànsits llargs. La de Sitges és maca pel tema de que es passa pel passeig, i els carrers del Vinyet no és que siguin lletjos, que passa és que estan desangelats, no hi ha gent. La gent ahir es concentrava bàsicament a l'Avinguda Sofia. Recordo la de l'any passat, que tampoc em va agradar, perquè com el carrer Jesús està en obres, ens van fer anar a donar la volta pel cementiri i la platja de Sant Sebastià. Allò era un tram molt trencacames, però clar, hi havia més gent, perquè vulguis que no t'acostaves més al centre del poble. Ahir només tenia gent al tram de l'Avinguda Sofia, i això, doncs clar, sempre anima molt, no?, veure més gent durant el recorregut. I vam córrer sols gairebé, doncs dels 21 quilòmetres, doncs vam córrer sols 19. I el tram, aquest petit tramet de l'Avinguda Sofia és l'únic on hi havia força pública.
Una miqueta d'escalf del públic.
I me quedo molt amb aquest apunt. Era una mitja marató molt atractiva quan va començar i l'hem tornat lletja.
Sí, a veure, tot depèn de per on la vulguis fer passar. A veure, jo crec, si m'ho permeteu, jo crec que aquesta mitja marató té dos problemes. Un és aquest recorregut, a veure si l'organització doncs en pren nota per intentar retornar-la, entenc, al que hauria de ser, que és que passi pel... un pas, és a dir, no cal que tota la mitja marató, evidentment, però el que s'havia fet històricament, de baixar pujar pel carrer de l'estació, per Orgran, baixar pel torrent, Jesús, cap de la Vila Parellades, i sortir. Només aquell pas que es feia doncs, pels quilòmetres 15, 16, 17 aproximadament, era
també
molt agraït pels corredors, i sobretot pels corredors locals. I també pels de fora, per què? Doncs perquè els de fora porten acompanyants, i aquests acompanyants... Es distribueixen més pels carrers del centre, els hi costa menys. Cap acompanyant que no conegui Sitges s'aventura a anar a buscar la mitja marató pels carrers del Vinyet. Per això tothom estava concentrat a l'Avinguda Sofia. I la gent que doncs surt a passejar el diumenge al matí, el diumenge abans de les 12, és a dir, que a les 12 gairebé ha arribat tothom. Si trobes gent pel carrer, te la trobes al carrer Parellades o al carrer Jesús, no te la trobes evidentment als carrers del Vinyet. Per tant, per una banda aquest és un dels greuges, el recorregut. L'altre, trobo, a veure, no s'ha comentat gaire, però és el preu. No sé si s'ha comentat, però és que clar, el preu d'inscripció d'aquesta mitja marató
s'ha comentat,
és de 22 euros. Entenc que qui s'apunta a mitges maratons és excessiu. A veure, mira, torno. La de Vilanova valia 15, la de Terrassa, que és la setmana que ve, val 15, la de Gavà sembla que més o menys val el mateix. Clar, 22 euros, si no s'arriba als 3.000 participants, que és el que s'havia marcat l'organització, potser el preu té alguna cosa a veure.
Què rebia en contrapartida l'atleta?
La samarreta tècnica està força bé, i després res, els avituallaments habituals, les cremes,
la bossa,
una motxilleta, una motxilleta. Però a veure, diguem que tens molt la sensació de que no estàs pagant evidentment el que et donen a la majoria de curses. És a dir, això no és diferent a la resta de curses, però clar, és que 22 euros és molt més del que estàs rebent, i per tant doncs probablement aquí també caldria, entenc, una reflexió, perquè és possible que hi hagi gent que no s'hagi acabat apuntant per culpa d'això. I a més, amb una altra cosa, a mi em va sorprendre quan vaig veure que la inscripció anticipada es tancava el dia 19 de desembre. Clar, és molt aviat.
Molt d'hora.
Tenint en compte que la mitja era el 9 de gener.
Sí.
A veure, jo no dic que la tanquin la setmana abans, però a veure, com a mínim doncs no la tanquis fins que comencin festes, posem per cas. És a dir, dona aquest marge. Doncs, el 19 de gener, de desembre, era el mateix dia de la mitja de Vilanova. Molta gent fa el test a la mitja de Vilanova per decidir si s'apunta a Sitges. Doncs clar, si van fer el test i després el dilluns van voler-se apuntar a Sitges, i ja no era l'anticipada. No, jo no sé si això es fa amb intenció o no es fa, però com a mínim, tenint en compte que som un centenar de gent de Sitges i molts més de la comarca que venen a participar, doncs, perquè és més normal que la gent de fora sí que s'apunti cap al final i aleshores paguin inscripció sencera, però trobo que l'anticipada també, doncs, si l'haguessin retardat una miqueta, i altres anys ha estat una miqueta més tard, també l'anticipada, és a dir, que no entenc el perquè la van posar tan aviat. Jo crec que són els dos greuges. Per una banda, el preu de la inscripció amb l'ú de l'anticipada, i per altra banda, doncs, el recorregut. Per la resta, bé, és a dir, també entenc que va haver coses que van funcionar força bé, els talls de carrer van funcionar força bé, gairebé millor que altres anys. En el meu, tot el tros que jo vaig fer, no vaig veure cap cotxe allò pitant, ni aquelles coses que a vegades et trobes. Aquest any no...
Cap element distorsionador, no?
Exacte. Els avituallaments doncs estaven situats correctament, et donaven correctament l'ampolleta d'aigua, els voluntaris, que a veure, que se'ls ha de felicitar, perquè també és una pancada important la que es fan.
Tot i que ara que anomenes els voluntaris, em sembla que va ser el Nacho Cáceres, el guanyador, que en un moment de la conversa que va mantenir amb el Toni deia, home, és que vaig veure algun voluntari que potser anava una mica perdut també, que no sabia massa el tema del recorregut, i això va fer despistar en algun moment el mateix Nacho Cáceres, no? I això, clar, a vegades, quan dubtes, evidentment són segons d'or que un perd, no? Bé,
clar, és
són
que,
petits detalls.
Segur. Això diu molt important, que és molt important mantenir sempre el circuit, perquè tu ja més o menys saps per on vas, no? I fins i tot el voluntari. I després me quedo amb els dos aspectes. Primer, que a mi molts corredors que em coneixen de la comarca em deien, Toni, aquest any pica. Pica vol dir el preu.
El preu.
I després me quedo també amb l'aspecte de que no s'ha superat la participació de l'any passat. Ha sigut tot el contrari. Ha sigut inferior a la de l'any passat, la participació, i això vol dir clarament que el preu picava.
Uh-huh. Evidentment, ens trobem en una època en què tothom s'ho mira molt abans de rascar-se la butxaca.
Home, llavors he llegit també que hi ha gent que s'ha queixat de... Que és la queixa típica. Clar, la gent que ve de fora, la recollida de dorsals del diumenge al matí sembla ser que és caòtica.
Ja.
Clar, la gent de Sitges en això tenim la sort de que anem el dia abans, la recollim amb tota comoditat i no tenim cap problema. Si està ben o mal organitzat, a veure, això t'hi trobes amb tot tipus de curses. I clar, una cursa que aquí participen doncs 2.100 persones van arribar-hi, per tant, doncs, compta unes 2.400, 2.500 devien participar, és difícil organitzar-la.
I a cap i la fi, ja que hem incidit especialment en el tema del recorregut, clar, tothom té la seva opinió. Per exemple, la guanyadora, la Hasna Lahom, diu que a ella li va agradar.
Sí, perquè ella venia aquí. De fet, ella ha vingut 3 anys, ha aconseguit dos victòries i un segon lloc, però ella venia aquí a fer la seva cursa i, de fet, ella destacava que se va apuntar molt tard,
dijous,
que ja no volia ni venir,
dijous, sí.
Vull dir que no anava ni a venir, i al final se va apuntar i va venir a fer el seu, però inclús al guanyador tampoc l'agrada el circuit del tot, perquè ell diu que li treu l'essència de la mitja marató de Sitges al fet de passar pel mig de la vila. Això el mateix Nacho Cáceres, que és un dels que ha corregut aquí i que va debutar a la mitja marató de Sitges.
Doncs vinga, escoltem precisament les valoracions que feia Nacho Cáceres, el guanyador d'aquesta 28a edició de la mitja de Sitges, el Nacho que va fer 1:07:15, valoracions que li feia el Toni Muñoz.
Ha estat una cursa molt tàctica, podríem dir. S'ha posat el Marco Sanza i el Toni Bernadó d'Andorra, s'han posat a fer relleus entre ells. Jo veia que no farien marca ni res, no volia tirar perquè sabia que no farien marca, i m'he posat darrere l'atleta marroquí, que estic entrenant al parc on entrena ell, jo també entreno, sabia que estava fort, i m'he dedicat a posar-me darrere. I quan he vist ja que mancaven 4 o 5 quilòmetres, he començat a forçar una miqueta el ritme perquè no volia arribar al sprint. No sabia com era de ràpid i no em volia arriscar. Jo em trobava bé, estic bé per fer una molt bona marca, però bueno, avui l'important per mi era guanyar, perquè cada vegada que he vingut aquí a Sitges he guanyat, i aquesta cursa m'encanta. I bé, espero repetir aviat.
Pràcticament debutaves aquí i la guanyaves, en el teu debut a Sitges, no?
Sí, la veritat que els anys passa molt, molt ràpid. Ara fa ja 11 anys que vaig debutar aquí a mitja marató. I bé, al circuit antic vaig fer, em sembla que 1:04:30, però bueno, avui no venia a fer marca, i a més jo no sabia que havien canviat el circuit, però bueno, està bé el circuit, pràcticament es pot dir que és igual de ràpid que abans. L'única cosa que a mi potser no m'hagi agradat massa ha estat que s'entra un moment a un parc.
Sí.
I ara tornant, suposo que els voluntaris tampoc coneixen del tot el circuit, i tot just acabava jo de fer un canvi de ritme, m'acabava d'escapar, m'he equivocat i m'ha retallat aquí uns metres a l'atleta marroquí, i he vist perillar un moment la victòria, però bueno, per sobre de tot el circuit està bé i pot córrer molt ràpid aquí també.
S'ha canviat aquest circuit, l'han tret del mir del poble, del mir de la vila, del mir dels Sitges, això per tu què representa?
Bueno, el circuit antic tenia el seu encant, de passar per allà darrere al casc antic de la ciutat i tot, i això sí que ho he trobat a faltar, potser, perquè S'ha ampliat per aquí, per les urbanitzacions aquestes d'aquí, sí. Per la part de dalt, i havia més públic abans allà, a la sí. part del darrere. Però bueno, una vegada ja et queden 3 o 4 quilòmetres, tampoc vas pensant en el públic, però bé, sempre s'agraeix una miqueta d'ànims.
Bé, doncs aquestes eren les valoracions de Nacho Cáceres, del vencedor d'aquesta 28a edició. Més valoracions, en aquest cas, de la guanyadora de la Hasna Bahom, de l'agrupació Atlètica Catalunya. La Hasna va fer 1:19:23, ha guanyat dues de les tres edicions en les que ha participat.
Pues mira, la verdad que me apunté la última hora, me apunté el jueves y nada, me apunté y digo, bueno, como se acabó la inscripción el día 2, y yo me apunté el jueves y digo, me voy a llamar a ver qué me es eso. Y gracias al Andreu del Championship me consiguió un dorsal y mira, lo es.
Tú que ganaste las del año pasado, que era muy diferente a esta y la de esta edición, ¿qué diferencias has encontrado en el circuito?
Pues la verdad es que el circuito es distinto que el del año pasado. Bueno, yo gané el anterior, ¿no?
El anterior,
es
vale, la anterior. Sí, hace dos años.
Sí, hace dos años. El año pasado quedé la segunda. Uh-huh. Mira, la verdad para mí, la verdad es el circuito que había mucha gente animando que el año pasado. Uh-huh. La verdad, que claro, como pasas dos veces, tres veces el mismo circuito, bueno, hay bastante gente, la verdad, te anima bastante. Ese circuito me ha gustado bastante, la verdad, mejor que años detrás. Claro, el año detrás vas sola y no hay público, y tampoco vas aburrida y no puedes apretar, pero ahora con el calor del público, pues sí, la verdad que muy bien, está organizada muy bien.
Doncs això és el que valorava positivament, com han escoltat Hasna Bahom, la vencedora en l'apartat femení d'aquesta 28a edició de la mitja de Sitges. Més reflexions, més opinions, en aquest cas la del millor sitgetà, en Dani Serra. En Dani Serra va tenir l'honor per segon o tercer any consecutiu de creuar la línia 3, són 3, val, d'acord, m'apunta el Toni, 3 anys com a millor sitgetà. El Dani va fer 1:11:13, va millorar el registre de la temporada passada, de l'any passat, i aquestes seran les seves reflexions.
He millorat una mica respecte a l'edició de l'any passat, després dels temps compensats que ens van donar. No està la meva millor marca personal, que la vaig fer a Barcelona l'any passat amb 30 segons menys que la d'avui aquí a Sitges, però bueno, tenint en compte el circuit i les dificultats que tenia, doncs estic prou satisfet de com ha anat la cursa. Era un circuit molt revirat, amb molts girs, també força passat amb els dos passos per l'avinguda Navarra, per sota el pont, que sembla que no, però et trenca força el ritme. La recta de la Mata també s'ha fet una mica més llarga que altres edicions i al final tot suma, tot et va desgastar una mica més, però vaja, al final molt satisfet de la meva actuació, perquè crec que al final he trobat un grup amb el que m'he trobat prou còmode corrent els últims quilòmetres i ja està, doncs el tercer any consecutiu que guanyo com a local, que és el que em fa més content.
Parlava amb el Nacho Casas, el guanyador de la cursa, i em deia que troba a faltar el fet de passar pel mig de la vila.
Doncs jo sincerament també, és el que hem estat discutint aquests últims dies o aquestes últimes setmanes amb tothom que la corria, no? Fins i tot amb els tècnics de la regidoria d'esports, que vaja, doncs hi havia sempre que forces dificultats per mantenir el circuit d'altres edicions a nivell de trànsit i algunes queixes a alguns corredors pel pas pel carrer de la davallada, que sembla que també desgastava, però al final doncs ens hem trobat amb un circuit que no sé si és més o menys pla que altres edicions, però el que sí que es troba a faltar molt és el caliu de la gent, no? El caliu del poble animant, doncs a vegades també t'ajuda a empantar si és que el carrer fa una miqueta de costa amunt, i avui doncs això potser no ho hem tingut. Tot i això també cal agrair als voluntaris que sí que han estat animant i als amics que jo he tingut la sort, doncs que al ser del poble doncs he tingut força amics i força gent que em coneix que estava situada estratègicament, i jo ho he notat. Altres corredors que venen de fora doncs potser sí que han trobat més a faltar aquest caliu de la gent.
Tercer any consecutiu que guanyes com a millor local, l'any que ve aconseguir guanyar la cursa. Si continues així, vas millorant cada any, eh?
Sí, vaig millorant any a any, però també va millorant la resta de corredors, i aquí Sitges la veritat és que sempre hi ha molt de nivell. Altres mitges o altres curses doncs, potser és més fàcil tenir una bona posició. La marca sí que és una cosa que depèn més de tu, però clar, la posició depèn molt dels corredors que venen, i aquí a Sitges doncs, tenim la sort de poder comptar amb corredors de gran nivell, com avui ha vingut el Nacho Cáceres, ha vingut el Roger Roca, que ha vingut una mica a rodar, però també la veritat és que ha fet una cursa passejant-se pel seu nivell, però ha estat donant una bona actuació també aquí a Sitges, i sempre venen el Jordi Escoriza, també hi ha altres corredors de molt de nivell que la veritat és que posen molt difícil poder guanyar aquí Sitges.
En fi, doncs aquestes eren les valoracions que feia el Dani Serra. Felicitats per al Dani, que va aconseguir per tercer any consecutiu ser el millor sitgetà d'aquesta mitja de Sitges. Repetim el temps, 1:11:13. Joan, vas fer 15? 1:31:34, si no m'erro.
En 34? No, això és el temps final, no és el bo aquest.
No?
1:34:13 vaig fer.
Val.
Sí, perquè és que no sé per què tenen el costum de posar el temps de marcador i no el temps de xip, però bueno, sí, efectivament. La meva, em sembla que és la tercera millor marca.
La tercera millor marca,
sí.
Molt bé. En Joan fa relativament poc que corre la mitja de Sitges.
No t'ho creguis, no? Sí, l'altre dia vaig trobar una samarreta per casa de l'any 99, o sigui que ja fa uns quants anys.
Ho dic en comparació...
Home, en comparació,
per exemple, amb en Ramon Faraboni.
Porta 17, no?
Que el Faraboni és la que en porta 18-19,
va comentar. Sí.
Doncs, tenim també un tall de veu del Ramon Faraboni, que va fer, per cert, 18è amb 1:32:35, més o menys. Parlava amb ell també el Toni Muñoz.
L'organització està molt bé, és molt maca, és molt xulo, el poble atrau molta gent, hi ha molta gent, però el circuit és molt repetitiu, és molt avorrit. Falta el caliu del poble, no sé, el quilòmetre i mig o dos que fem per dins el poble, allò dona pirilla. A la gent aquí, baixa la recta de la mata, et fots el vinyet i te'n vas cap al passeig una altra vegada, i és un pal, la veritat, però bueno, què hi farem?
Se fa molt passat, no?
De cap, sobretot. Perquè si passes per al poble aquests 2 quilòmetres, la gent t'aplaudeix, t'anima i tal, però bueno, Déu-n'hi-do la gent que hi ha pel passeig, això sí que és veritat, i per el vinyet i l'Avenida Sofia, però és molt repetitiu, és molt... O sigui, és al cap, otra vez por el mismo sitio, una altra vegada pel mateix lloc, però bueno, què farem, no? No hi ha més.
Home, tu has corregut diversos aquí, moltes, diferents,
sí, moltes.
Per això moltes, moltes mitges de Sitges, sí. Estem parlant de la 28a, sí, i tu portes...
18 o 19 o 20, no sé quan.
Ha anat canviant, però potser aquest any és el que menys t'ha agradat?
Pues no ho sé. El recorregut és molt repetitiu. Per la mesa està bé, però és que el recorregut a mi no acaba de convèncer. Diuen que la policia no deixa, vull dir, diuen que de l'Avenida Sofia cap a Terramar, el que vulguem, de l'Avenida Sofia cap allà, no. Però jo crec que hi ha, no sé, algun mòdul de passar pel poble, que sigui 1 quilòmetre o 500 metres. És el que dona vidilla, però per la mesa està bé.
Home, si s'ha fet tants anys, perquè ara no es fa?
Exacte, perquè no ho sé. Ells sabran, diuen que perquè la pujada de la platja en Sebastià és dura, però no, i tota aquesta gent, o jo mateix hem fet pujades del Montgròs i hem fet curses, la mitja de l'Espirall, és pujades i baixades, que és matadora. Vull dir, a veure, però hi ha una pujadeta aquí, no sé, això ho sabran ells.
Ja per últim, tu com t'has trobat?
Jo bé. Bé, sí, 1:31, el de sempre, amb la meva línia, un any vaig millor, un any vaig pitjor, va bé, és divertida, però el recorregut no m'agrada.
No, i llàstima, perquè el dia molt bé, eh?
Sí, allà fa caloreta, hi ha molta gent, hi ha molt ambient, està molt bé, la veritat.
En fi, les valoracions que feia també d'aquesta cursa d'ahir en Ramon Faraboni, un clàssic també en participar en aquesta mitja de Sitges, no només amb la mitja de Sitges, sinó també amb altres curses que fan per aquí a la vora, a la comarca. Ell parlava fins i tot de l'Espirall, que també és una cursa amb força història al darrere. I bé, aquesta és una miqueta la història que hem tractat d'explicar d'aquesta 28a edició de la mitja de Sitges, que no va superar, com deia el Toni, el nombre de participants a l'edició de l'any passat, que ens vam quedar amb uns 2.600...
Sí, tirant...
Dels quals van arribar 2.100 i escaig?
Sí, 2.100... El 2150 em sembla que van arribar, el 2150 a la meta, per això...
És complicat, a vegades... Això és com quan es parla, Joan, de les xifres d'assistents en un acte multitudinari, tipus Castell de Foc, Carnaval, o aquestes històries.
Sí, no, però aquí hauria de ser més fàcil.
Sí, tampoc són...
Són faves comptades, oi? Però no, sí, sempre hi ha aquell de calaix, no t'arriba mai la xifra real, però perquè existeix, això és com les entrades d'un camp de futbol, o sigui, està, teòricament fitxa tothom, no? Doncs aleshores, però no ho saps mai, però sí, és el que diu Antoni, 2.100 i pico van aconseguir arribar, per tant jo calculo que devien sortir uns 2.000, independent, hi ha molta gent que s'apunta i que a última hora no pot venir, o potser no sé, estan encostipats, sempre hi ha grips en aquesta època, aleshores aquests no surten ja directament, llavors dels que surten, pues, si van sortir uns 2.400, pues això, van arribar a 2.000. Sempre hi ha uns 200, 150, 200 persones que pel que sigui, o fins i tot hi ha gent que s'apunta i que s'apunta per fer testos. Aleshores, s'apunten, paguen la inscripció i així poden fer un test de 10 quilòmetres o de 15 quilòmetres i es retiren
i paren, sí, sí.
I paren i bueno, com a mínim, pues mira, tens una samarreta de premi per fer el test, oi?
Sí,
també hi ha aquesta gent que són els que després no arriben.
I dic que l'últim sembla que va trigar 2 hores 32 minuts.
Sí. Sí, teòricament sempre han de tancar a 2 hores i quart, segons diu, però mai ho fan, sempre donen un cert marge, si veuen que la gent més o menys arribarà dintre d'aquest marge, doncs els hi deixen entrar.
Doncs el que hem volgut fer aquesta tarda és una primera valoració de com va anar aquesta 28a edició de la Mitja de Sitges. Esperem doncs poder-ne seguir parlant la setmana vinent amb els seus organitzadors, i agraïm també especialment que el Joan ens hagi aportat doncs el seu punt de vista al programa d'aquest vespre. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pitu, Toni.
L'any que ve, tornem-hi? Això no es decideix, sí. Fins a últim moment? Últim moment, a veure, entenem-nos.
Sí, fins 2 o 3 setmanes abans, en funció de com hagin anat els entrenos, de com responguin les cames, de les ganes, de que no tingui res més a fer, de moltes coses, però en principi la intenció és sempre intentar fer-la.
Què hem de fer ara? La quebranta huesos o...?
No. Mira, com va anar bé, m'estava mirant la Mitja de Terrassa per aquesta mateixa setmana. Però per fer-la rotllo test, ja. Aleshores rotllo tranquil.
D'acord.
Fer quilòmetres i prou.
Molt bé. Joan, moltíssimes gràcies.
A tu.
Bé, doncs encarem ja la recta final del temps de descompte, aquest primer temps de descompte del nou any, del 2011. Avui acabarem parlant, de fet, Toni Muñoz parlarà d'aquí uns moments amb Esther Morales.